Para algunas personas, la soledad y el aislamiento llegan a ser un problema.
No para mí.
¿Qué me dice de su mujer y de su hijo? ¿Cree que se amoldarán tan fácilmente?
Les gustará.
¿De verdad quieres ir a vivir a ese hotel todo el invierno?
Sí, claro. Lo pasaremos muy bien. ¿Y qué dice Tony? Él también querrá ir al hotel, supongo.
No, yo no, señora Torrance.
Tony, ¿por qué no quieres ir a ese hotel?
No lo sé.
Venga, Tony, dímelo.
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Carme.
Un diàleg el que ha servit per obrir l'espai de cinema a la xarxa d'avui, que bueno, s'identifica ràpidament com aquesta pel·lícula de Stanley Kubrick, que aquí es va traduir com El resplendor.
Exactament.
No? Va ser així.
Sí, bona vida, sí senyora, és això. The Shining, de l'any 1980, que la feia en Jack Nicholson i Shelley Duvall. I és que avui dedicarem aquest espai de cinema a la xarxa a una selecció que ha fet la xarxa de biblioteques municipals i la Diputació de Barcelona de les 10 millors pel·lícules de sota zero, en diuen ells. Les 10 millors pel·lícules sota zero. És a dir, de pel·lícules que transcorren, l'acció transcorre en el fred, en la neu, etcètera, etcètera, molt adient.
Sí, sobretot en aquesta època.
Sí, i aleshores, doncs, nosaltres no farem les 10, sinó en farem 5, la meitat, no tenim tant de temps, però una d'elles, per exemple, és aquesta, que tu deies, The Shining. Aquesta pel·lícula, doncs, situa l'acció en un hotel que està tancat a l'hivern i, aleshores, doncs, un matrimoni que hi ha allà amb el seu fill queden aïllats i comencen a passar coses terrorífiques en aquell hotel. Allà no hi ha cambres fosques ni finestres que fan nyic-nyic-nyic com a les pel·lícules clàssiques de terror, sinó que el que va fer Kubrick va ser de dir, no, terror a plena llum. I això trencava una mica els esquemes del gènere, que sempre són aquelles cortines que es mouen i avui a la
sí,
nit, tot allò...
amb una mica de vent.
Sí, i sempre és de nit. Doncs no, aquí era tot de dia, plena llum i molta claror i una pel·lícula inquietant. Una altra pel·lícula sota zero, seleccionada per la xarxa de biblioteques municipals, és Dersu Uzala, de l'any 1975, d'Akira Kurosawa. Es tracta aquí d'una obra mestra. Aquesta va guanyar l'Òscar la millor pel·lícula de parla no anglesa. I està basada en les memòries siberianes d'un geògraf rus de l'exèrcit del Tsar que a començament del segle XX va conèixer el que ell em va dir un autèntic home dels boscos, que era aquest personatge, no? I aleshores doncs, era un home que estava molt connectat amb la natura i ple de saviesa. Van tenir una gran amistat i temps després el geògraf va escriure un llibre de memòries explicant les seves vivències amb aquest personatge.
Capitán, necesito algunas cosas. ¿Puede dármelas?
¿Qué cosas?
Arroz, sal, cerillas. Lo envolveré todo y lo dejaré en la cabaña.
¿Qué ocurre? ¿Es que te propones volver aquí?
No lo hago por mí. Lo hago por otra gente. Dejaré leña cerca. Un poco de comida y no morirán.
Dersu me fascinaba. Tenía un instinto increíblemente desarrollado, fruto de su vida en la taiga. Además, tenía un alma grande y limpia. Se preocupó por alguien que no conocía y que quizá nunca conocería.
Fragment de la pel·lícula Dersu Uzala, que, com deies, Víctor, va guanyar un Òscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa, però diria que no va ser l'únic Òscar que va rebre per una pel·lícula Akira Kurosawa, no?
No, n'havia rebut un altre. Hem de dir que és un dels grans directors de la història del cinema, però grans en majúscules. Només tenia un defecte, oi, des d'aquest punt de vista, i és que no era occidental. I per tant, sempre sembla que sigui un personatge exòtic.
Vist des d'aquí el defecte,
sí,
no?
Sí, des de fer, clar, una cosa, no? Però vaja, són molts els directors de cinema de gran prestigi que han reconegut el seu mestratge i que, vaja, que després de veure les seves pel·lícules es van sentir empesos a ser també ells directors de cinema. I estem parlant, per exemple, de poca broma, Steven Spielberg, Martin Scorsese, Roman Polanski, Coppola, Francis Ford Coppola, Tarantino, Bertolucci, Sergio Leone, Bergman, Fellini, Déu-n'hi-do, vull dir, no estem parlant de José Luis Sáenz Heredia, Juan de Orduña, Rafael Gil...
Mira, tots els que has citat, em sembla que tothom, sí, com a mínim algun cop l'han sentit, doncs, el saben reconèixer.
Doncs que reconeguessin el mestratge d'Akira Kurosawa ja diu molt. Ell, certament, com deies, va guanyar un Òscar, l'havia guanyat l'any 1950 per Rashomon, que era una altra delícia de pel·lícula, basada en uns contes japonesos, i també el va guanyar pel mateix apartat, de pel·lícula de parla no anglesa. I després, quan tenia 80 anys, a Hollywood li van donar un Oscar honorífic pel conjunt de la seva carrera. Ell va anar a Hollywood, és a dir, Hollywood, clar, ell era tan bo que el van cridar, doncs que vingui aquest home a treballar aquí amb nosaltres, però... portar Kurosawa a Hollywood, saps? Aquell no era el seu món.
Era treure el peix de la peixera.
Exactament. Sí, és com agafes un animal, no? Una espècie de... Dius, mira, que és tan bonic que me'l portaré cap allà. Dius, no, a Catalunya aquest animal morirà, perquè no, saps?
No és el seu hàbitat.
Clar, i va fer figa. No va reixir a Hollywood el cinema de Kurosawa. Però ell va continuar sent un grandíssim director. Ara parlarem d'una altra pel·lícula d'aquesta selecció que ha fet la xarxa de biblioteques municipals, que és també una pel·lícula molt bona, que es diu Fargo, de l'any 1996, dels germans Coen, amb Frances McDormand, que és la muller d'un dels germans, del Joel Coen, i una gran actriu que per aquesta pel·lícula va guanyar un Òscar. Feia una gran interpretació de policia, d'una dona policia embarassada. Aquí en aquesta pel·lícula hi trobem un home casat amb la filla d'un home molt ric, que vol muntar un negoci i contracta dos malfactors perquè segrestin la dona i aleshores, com que el pare és ric, doncs no hi haurà problema.
Que deixin a la pasta,
sí,
vaja.
No hi haurà. Però una cosa és tal com planifiques, la vida, i després com surten les coses al final. I aquí les coses es torcen i comença a haver-hi molta sang sobre la neu, etcètera, etcètera. L'argument està basat, en principi, en una història real que havia passat anys enrere, però els germans Coen, doncs, van introduir alguns canvis. Després en parlarem.
Lo que nos dijo Shep no tiene demasiado sentido.
¿Cómo que no? El plan es perfecto, está todo previsto.
¿Quieres que secuestremos a tu mujer?
Sí.
¡Cielo!
¿Tú pagas el rescate cuánto? $80,000? Nos das a nosotros 40,000 y tú te quedas con nosotros 40. Es como robar a uno para pagar a otro, no tiene sentido.
Sí, bueno, verás, es que yo no voy a pagar el rescate, ¿sabes? El caso es que mi mujer es muy rica. Su padre tiene mucho dinero y yo un pequeño problema.
Diàleg de la pel·lícula Fargo, que com ens comentava el Víctor, és una pel·lícula basada en fets reals, tot i que els noms de les persones, alguns altres aspectes s'han canviat i ens hem quedat pendents de saber quins són aquests canvis que van introduir els germans a Coen. És a dir, la diferència entre la realitat i la ficció.
Sí, ells ho van presentar com una història real i de fet, quan comença la pel·lícula hi ha un rètol que situa l'espectador i que diu textualment: aquesta és una història real. Els esdeveniments descrits en aquest film van tenir lloc a Minnesota l'any 1987. A instàncies dels supervivents, els noms s'han canviat. A part del respecte pels morts, la resta és tal com va passar. I bé...
Ens ho hem de creure.
Sí, però quan acaba la pel·lícula, surt un altre rètol que diu: tots els personatges d'aquesta història són ficticis. Cosa que és una contradicció.
Aquí dius, hi ha un diferencial, clar, que no sé si algú l'ha descobert, no? I l'ha posat, sí.
És que era tot ambigu, perquè, clar, dius, però a veure, si són reals o són ficticis? Ja, d'acord que es canvien els noms, però diu que els personatges, no els noms, són ficticis. Aleshores, bé, aquí la qüestió és que no quedava gens clar i va ser una ambigüitat que es va fer, una bombolla. Aleshores, durant el rodatge, els actors també es pensaven que era una història absolutament real. Una pel·lícula basada en fets reals, perquè així ho deien els directors. I un dels actors, el William H. Macy, molt bon actor, que va estar nominat a l'Oscar per el seu treball en aquesta pel·lícula, clar, durant el rodatge els hi va dir, en un moment determinat, va dir, en descans del rodatge, escolta, expliqueu-me aquesta, la història real de tot plegat. I diuen, no, li van dir, no, això és un invent. Diu, no vull dir la història de la pel·lícula, vull dir la història real, expliqueu-me-la. Diu, no, és que no existeix. No existeix, no hi ha cap història, tot és un invent absolut.
Marketing pur.
Diu, aleshores, diu, per això estem enganyant la gent, estem enganyant l'espectador. I van dir, no, és que la pel·lícula és tota ficció. Una pel·lícula és ficció, i si surt un rètol també és ficció. Aquesta era la filosofia, no? I va dir, no, ho hem fet perquè no volíem que l'espectador, al veure aquesta pel·lícula, pensés que és un thriller corrent i normal, sinó tensionar-lo una mica per donar-li més versemblança al que ve després. I aquesta és l'ambigüitat que s'ha mantingut. De fet, un diari de Minnesota va estar investigant a veure si aquell crim s'havia comès i tot això, i no va trobar absolutament res, saps?
Ja.
Bé, més coses. Una altra pel·lícula que estaria també dintre de la classificació de pel·lícules sota zero és Viuen, de l'any 1993, de Frank Marshall, amb Ethan Hawke com a protagonista. Aquesta pel·lícula, que està francament bé, narra l'odissea d'aquell equip uruguaià de rugbi que l'any 1972, doncs, va patir un accident d'aviació. L'avió es va estavellar als Andes i va haver-hi morts, i durant una colla de setmanes els supervivents van haver de sobreviure, mai millor dit, clar, si eren supervivents van sobreviure, menjant carn humana.
Fent canibalisme.
Sí, dels companys, dels altres passatgers que viatjaven a l'avió i que eren morts. I com que estaven plens de gel, envoltats de gel, els cossos es conservaven, sort d'això. I així van sobreviure, i després es va fer un llibre i una pel·lícula, etc. Un dels supervivents, Fernando Parrado, va ser assessor del film durant el rodatge.
Después de 20 años uno le da muchas vueltas. Recuerdas a la gente, su heroísmo. El milagro de los Andes, así lo llamaron. Mucha gente viene a mí y me dice que de haber estado allí habrían muerto. Pero eso es absurdo. Porque hasta que no estás en una situación así, no tienes ni idea de cómo reaccionarás. Al enfrentarte a la soledad sin la decadencia y sin una sola cosa material que la prostituya, te elevas a un plano espiritual en el que yo sentí la presencia de Dios. Existe ese Dios que me inculcaron en la escuela. Y existe el Dios que está oculto por todo lo que nos rodea en esta civilización. Ese es el Dios que yo encontré en las montañas.
Doncs avui repassant pel·lícules sota el lema de Sota Zero. The Shining, Ders Ozala, Fargo i ara Viuen. Un conjunt de bones pel·lícules relacionades amb la neu, les baixes temperatures, que hem repassat, però ja ens deies en començar, Víctor, que sí, N'hi ha unes quantes més.
Sí, n'hi ha 5 més. Nosaltres en parlem de 5, i n'hi ha 5 més. Hi ha, per exemple, Red Army, del 2014, que és un documental sobre un equip de gel de la Unió Soviètica. Després, El Renascut, una pel·lícula del 2016, amb un Leonardo DiCaprio que torna a la vida. Deixa'm entrar, del 2011, que és una història molt gèlida de vampirs. Frozen, del 2014, de dibuixos animats. I Un pla senzill, del 1998, de Sam Raimi. Nosaltres tancarem aquest espai, que hem dedicat en consonància amb la xarxa de biblioteques municipals i la Diputació de Barcelona, sota el títol Les millors pel·lícules sota zero, escoltant una cançó que en forma de despertador era determinant en una història de baixes temperatures i tempesta de neu, perquè cada cop que aquesta cançó sonava, la història tornava a començar i el seu protagonista, com si fos un joc de sobretaula, tornava a la casella de sortida. Estem parlant, naturalment, de la pel·lícula Atrapat en el temps, de l'any 1993, amb Bill Murray i Andy McDowell, inspirada en el mite de Sísif. I la cançó en qüestió, que sonava sempre, era una cançó, un antic èxit dels anys 60 de Sonny and Cher, que es deia I Got You, Babe.
Gràcies, Víctor. Fins a la propera.
A reveure.
They say we're young and we don't know, won't find out until we grow. Well, I don't know if all that's true, 'cause you got me and baby I got you. Babe, I got you, babe, I got you, babe. They say our love won't pay the rent before it's earned, our money's all been spent. I guess that's so, we don't have a pot, but at least I'm sure of all the things we got. Babe, I got you, babe, I got you, babe. I got flowers in the spring, I got you to wear my ring. And when I'm sad, you're a clown. And if I get scared, you're always around. Don't let them say your hair's too long, I can't be wrong. Then put your little hand in mine, there ain't no hill or mountain we can't climb.